L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
Avui, al programa L'Hemicicle, analitzarem el canvi d'estratègia que ha fet el Parlament de Catalunya a l'hora de tractar els partits d'extrema dreta. Amb el temps, s'ha vist que no és eficaç la fórmula d'interrompre'ls cada cop que desqualifiquen un determinat col·lectiu i per això ara es prioritza la llibertat d'expressió, seguint la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans. Avui també entrevistarem el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové. Benvinguts a L'Hemicicle.
Qui és cap de vostès per excloure, interrompre ni coartar unes idees o un discurs prèviament avalats a les urnes?
Els partits d'extrema dreta sovint es presenten com a víctimes i denuncien que se'ls aplica la censura i no se'ls deixa parlar amb llibertat. Sense anar més lluny, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, va començar així la seva intervenció en el debat de política general del Parlament. Però aquest cop ningú no l'havia interromput. El president del Parlament, Josep Rull, ha començat a aplicar una nova estratègia: no tallar els discursos ni de Vox ni d'Aliança Catalana i analitzar-los amb posterioritat. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va entrar en el cos a cos amb ells, rebatent cada intervenció.
Jo no he interromput mai a vostè. Avui ningú va interrompuda. Ningú, no he sentit a ningú que m'interrompés. Jo li dic més. Per mi pot parlar el doble, perquè veurem que no té res a dir a ningú.
La Cambra Catalana s'ha inspirat en l'estratègia que segueix el Parlament del Land alemany de Baden-Württemberg, on es prioritza la llibertat d'expressió i s'intervé en posterioritat si es detecta un possible delicte d'odi. La professora de Ciència Política de la UOC, Anna Sofia Cardenal, creu que l'estratègia d'aïllar per sistema a l'extrema dreta no funciona, però avisa del perill de normalitzar els seus discursos si es prioritza la llibertat d'expressió.
Aquesta estratègia té el perill clar de la normalització de les posicions i els discursos de l'extrema dreta. Però l'altra estratègia, l'estratègia de l'aïllament, també té els seus perills. O sigui, tu el que pots fer, d'alguna manera, és radicalitzar els votants d'aquests partits i fer-los més atractius a votants nous que estan descontents.
El Parlament de Catalunya ha decidit canviar d'estratègia seguint també la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans, que considera que la llibertat d'expressió ha de prevaldre sempre, sobretot en l'àmbit parlamentari, fins i tot encara que topi amb la vulneració de drets d'alguns col·lectius. Però el principal problema és definir què són els discursos d'odi. Segons els experts, no és fàcil fixar clarament la frontera entre les expressions d'odi i la desinformació.
Per exemple, si diem que la immigració és un factor explicatiu, causa o augmenta la delinqüència, bé, això jo diria que potser estaria més a prop de la desinformació, tot i que caldria òbviament demostrar que és fals, però no estaríem tant en el terreny del discurs d'odi. En canvi, si es diu tots els immigrants són delinqüents, aquí ja estem entrant en el terreny del discurs d'odi.
A principis d'aquesta legislatura, tots els grups parlamentaris, excepte el Partit Popular, van reeditar l'anomenat cordó sanitari per aïllar Vox i Aliança Catalana. Però coincidint amb el canvi d'estratègia que us hem explicat, també ha aparegut la primera esquerda d'aquest cordó. Junts per Catalunya s'ha abstingut en una proposta independentista del partit de Sílvia Orriols quan el compromís del pacte era rebutjar totes les seves iniciatives.
Té la paraula.
Josep Maria Jové Lladó, president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana.
Benvingut a l'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esquerra ha condicionat la continuïtat de la legislatura, tant aquí a Catalunya com a Madrid, al fet d'aconseguir un finançament singular. Aquesta mateixa setmana hem sentit el president Salvador Illa, que ha anunciat que multiplicarà per 4 els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya. És un primer gest suficient per a Esquerra?
És un primer gest per a Esquerra, sí. I és un primer gest el fet de que el president Illa en aquests moments defensi un sistema de finançament singular per la Generalitat, que nosaltres considerem que és un sistema que avança cap a la sobirania fiscal, que el defensi tant aquí com a Madrid i que s'hagi compromès no només en el debat d'investidura, sinó en altres debats que hem tingut al Parlament o de manera pública a tirar-lo endavant.
Més enllà de les grans línies mestres, no sabem gaire detalls de com serà aquest finançament singular. Quan hauria d'estar plenament operatiu aquest nou model?
El més aviat possible. El que tenim acordat amb el Partit dels Socialistes de Catalunya és que l'any 2026 almenys l'IRPF sigui recaptat, gestionat i gestionat per la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquest és el primer pas, la primera fase, i té una data clara en el calendari, que és l'any 2026, la renda de l'any 2026.
Creu que aquesta legislatura hauria d'estar plenament operatiu, aquest nou model de finançament? És a dir, creu que si és una legislatura normal de 4 anys es pot posar en marxa tot el sistema?
Nosaltres creiem que es pot posar en marxa tot el sistema. Hi ha d'haver una voluntat política, hi ha d'haver-hi uns suports a Catalunya i a Madrid perquè ho puguin fer possible, però el que necessitem de manera urgent és que aquest sistema quedi reflectit normativament i legalment, i després el ritme d'execució de la implementació d'aquest sistema el podem anar pactant amb aquesta idea clara: 2026, la renda, i a partir d'allà els altres impostos han d'anar caient.
Per tirar endavant aquest nou model de finançament, diu que calen suports, evidentment, a Catalunya, però també a Madrid. Confia que a Madrid hi haurà prou suports per tirar endavant totes les reformes legislatives que calgui?
Nosaltres estem convençuts que aquests suports hi poden ser-hi, perquè ja ho sap vostè que, al final, a nivell parlamentari, hi han votacions, una infinitat de votacions, i els interessos dels diferents actors polítics són múltiples i diversos. Per tant, pot ser que no els agradi gaire una determinada votació, però això pugui ser compensat amb una altra votació, perquè tenen un interès amb aquests partits polítics amb altres camps. El que és important és tenir una majoria sòlida a Catalunya.
Diu que cal una majoria àmplia i sòlida aquí al Parlament de Catalunya. Confia que en aquesta majoria també s'hi sumi Junts per Catalunya?
I confio, perquè que la Generalitat recapti tots els impostos generats a Catalunya, crec que Junts per Catalunya no s'hi podrà oposar.
En els pròxims pressupostos de la Generalitat, els que s'estan negociant per al 2025, hi sortirà reflectit d'alguna manera algun element d'aquest nou model de finançament?
Els pressupostos pel 2025, que jo sàpiga, no s'estan negociant en aquests moments amb cap força política.
No hi ha negociació entre el PSC i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat del 2025?
En aquests moments no. Nosaltres ens hem reunit amb el govern perquè ens han presentat un primer, diguem-ho així, escenari pressupostari, i hem anat a recollir informació, com parlem amb el govern d'altres temes, i recollim informació, però no estem negociant absolutament res dels pressupostos, perquè, com li vam dir al president Illa, tant en el seu debat d'investidura com en el debat de política general, com aquesta setmana en la sessió de control al govern, fins que no veiem passos clars, tangibles i reals, en aquest cas en el finançament singular, nosaltres no entrarem a parlar de res més, tampoc de pressupostos.
Entenc que amb l'anunci que ha fet el president Illa d'augmentar els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya, això ja és un gest que per Esquerra valdria per començar aquesta negociació dels pressupostos?
Quan nosaltres veiem concrecions, podrem entrar a parlar d'altres lleis i també la de pressupostos. L'anunci a nosaltres ens sembla bé. Ens sembla bé que reconegui que cal redimensionar l'Agència Tributària de Catalunya. Em sembla perfecte perquè és una evidència. Però amb anuncis només no en tenim prou, necessitem concrecions. Nosaltres volem veure quin és el pla d'actuació que té el govern, quin és el pla d'actuació que el govern de Generalitat està negociant amb el Ministeri d'Economia. Volem veure un calendari i volem tenir unes garanties de que això tirarà endavant. En aquell moment, quan això tinguem sobre la taula, Esquerra Republicana farà la reflexió i entrarà a parlar d'altres elements, també dels pressupostos. Però necessitem tenir damunt de la taula, negre sobre blanc, un pla d'actuació i un calendari. I a partir d'allà, nosaltres estem oberts a parlar.
Per tant, si tenim en compte el calendari parlamentari de tramitació de pressupostos, ja podem donar per fet que l'1 de gener no hi haurà pressupostos, perquè no hi ha temps.
No hi haurà pressupostos, almenys comptant amb Esquerra Republicana. Entenc que no hi haurà pressupostos l'1 de gener, no.
Vostè està acusat de ser un dels principals ideòlegs del referèndum del 2017, però no se li ha aplicat encara l'amnistia. Confia que se li aplicarà en un termini raonablement curt de temps?
no sé si més tard que d'hora o més d'hora que tard, que s'acabarà aplicant segur. En aquests moments, en el meu cas i en d'altres, però en el meu cas, el TCJ, el tribunal que em jutja, que em vol jutjar, ha enviat la llei al Tribunal Constitucional i als tribunals europeus perquè dictaminin si s'ajusta a la Constitució espanyola i a la normativa europea. Nosaltres estem convençudíssims que la resposta d'ambdues instàncies judicials diran que s'ajusta a les legislacions que s'ha d'ajustar a la llei d'amnistia.
Permeti'm que parlem ara del congrés que afronta Esquerra Republicana, el seu partit. Guanyi qui guanyi, el 30 de novembre, creu que la futura direcció d'Esquerra podrà reconciliar el partit?
La futura direcció d'Esquerra no només té l'obligació, sinó que estic convençudíssim que tornarà a recosir el partit, perquè al final tots i tots som companys de partit, ens coneixem de fa molts anys i perseguim els mateixos objectius polítics, i per tant que en aquests moments hi hagi un procés congressual no vol dir que amb diferents candidatures o precandidatures en aquests moments no vol dir que després, evidentment, el partit seguirà tirant endavant, unit com sempre.
Les mateixes persones que van liderar el referèndum, no només parlo d'Oriol Junqueras, per exemple, també de Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull, creu que han de continuar en la primera línia política?
Aquí cadascú ha de fer les seves reflexions personals. Jo crec que toquen canvis en la manera d'actuar i canvis en les estratègies. No seré jo qui entri a valorar què han de fer altres partits polítics.
Després del congrés del 30 de novembre, en funció de qui guanyi, pot haver-hi canvis en les relacions amb el PSC o el pacte d'investidura seguirà vigent i intacte perquè el va votar la militància d'Esquerra, no ho oblidem?
Aquesta decisió va ser referendada per la militància d'Esquerra Republicana. Per tant, la nova direcció, sigui la que sigui la que sorgeixi d'aquest congrés nacional, té aquest mandat, diguem-ho així, de la militància, i el que ha de fer, i tota l'executiva actual i totes les candidatures saben que i defensen que el que s'ha de fer és complir i ser exigents en el compliment d'aquest acord.
Ara, si li sembla bé, canviem de registre i ens endinsem ja en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breus possibles. Com desconnecta de la política si ho aconsegueix fer?
Fonamentalment, llegint, escoltant música, intentant anar als màxims concerts possibles i estar amb la família.
Si pogués posar una banda sonora que definís aquesta nova legislatura, quina posaria? Alguna de metal en català?
Aviam, els darrers anys, la situació que ha viscut el país, per mi la banda sonora, indiscutiblement, és l'Injustice for All de Metallica. I si em preguntes per la banda sonora d'aquesta legislatura i en metal en català, indiscutiblement crec que hauria de ser prou de Ciroll.
Té alguna mania confessable?
Sempre que surto de Catalunya i vaig de viatge, tinc la necessitat d'entrar a una llibreria i comprar una edició del Manifest Comunista en l'idioma d'aquell país.
Fa col·lecció?
Faig col·lecció de manifestos comunistes en molts idiomes, sí.
Sé que de petit jugava a escacs i va guanyar fins i tot algun campionat escolar. Jugar a escacs li ha servit per fer política després?
Segurament. El fet de jugar a escacs, de pensar en la jugada següent, si tires una peça, què respondrà el teu adversari, que sempre hi ha múltiples opcions, i no pensar només en la jugada següent, sinó en la segona, tercera i quarta jugada, i tota la multiplicitat d'alternatives que hi ha, m'ha fet ordenar, suposo, el cervell d'una manera que a nivell polític, però també personal, crec que m'ha ajudat.
Amb quin diputat o diputada que no sigui d'Esquerra aniria a fer un cafè?
Amb la Laura Vega de la CUP.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Doncs fer realitat el país que somiem per Catalunya, un país lliure, sense discriminacions i amb justícia per a tothom.
Josep Maria Jové, president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle.